Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja per ser una situació que es repeteix en els darrers anys, és una situació que ha de deixar de sorprendre'ns. Ens ho esperem, però no per això hem de seguir posant de relleu que no és gaire seriós arribar al darrer dia del mercat amb tantes operacions per resoldre. La sensació d'improvisació i d'anar trampejant és enorme, encara que al final, més o menys, acabis tancant totes les operacions. No pot ser que tinguis, per exemple, un fitxatge presentat fa un mes i mig tant de temps pendents de la inscripció fins a l'últim dia, a un altre esperant des de fa dies a Portugal pendent de si ve o no ve, tothom esperant a veure si arriben uns diners d'Alemanya per tirar endavant les operacions, que aquesta és una altra. Crec que algú algun dia també haurà d'explicar a quin tipus d'inversors està venent al Barça el seu patrimoni, que no compleixen amb el que es pacta. Té molt de mèrit realment haver trobat els únics alemanys que no són seriosos. Sé que la situació econòmica és la que és, però això no treu que les coses es puguin fer millor, perquè quan et passes la vida fent malabarismes, algun dia al final se't caurà la boleta. A veure com acaba el dia, de seguida l'Helena Condis ens posa al corrent d'aquest darrer dia frenètic de Mercato Barça. De moment són oficials les sessions d'Ansu Fati al Brighton, de l'Englet a l'Aston Villa i també la inscripció d'Iñaki Peña. També avui sentirem Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ha donat la llista pels partits de classificació per l'Eurocopa contra Geòrgia i Xipre, llista en la que la gran novetat és, com era esperat, Lamine Yamal. Van també del Barça Gavi i Balde. De la Fuente, que ha demanat disculpes i perdó. A mi les disculpes, francament, m'han semblat molt sinceres per aplaudir el discurs de Rubiales a la famosa assemblea. Després l'escoltem també. I analitzarem el sorteig de la Champions. Tota la sort que no va tenir el Barça la temporada passada, que va caure, recordareu, el grup amb el Bayern i l'Inter, l'ha tingut aquesta temporada. Grup molt assequible. S'ha de jugar, com sempre, però és molt assequible el grup del Barça amb el Porto, que era el més fluix del bombo 2, amb el Shakhtar, un equip que amb la guerra s'ha debilitat, i també amb l'Anvers, un dels equips més fluixos de l'últim bombo. S'ha de competir bé, però no ha de tenir cap dificultat al Barça per accedir als vuitens de final. Avui arrenca la quarta jornada de Lliga Primera. Avui tenim Cádiz-Villarreal i Almeria-Celta. Demà a 4:15 juga el Real Madrid, rep el Getafe, i diumenge a 6:45 de la tarda, atenció, aquest partit Atlètic de Madrid-Sevilla. 0 punts té el Sevilla. Diumenge a 9:00 de la nit, Osasuna-Barça. A l'Espanyol, la sortida de César Montes està encallada. L'Espanyol ha rebutjat l'oferta de 10 milions de l'Almeria. L'Espanyol, que rep diumenge a la Morevieta. Al Girona, la notícia és que torna Porto, traspassat del Getafe per uns 3 milions d'euros. I moltes coses també al marge del futbol. En bàsquet, a Espanya se li complica el Mundial. Ha caigut 74-69 contra Letònia. Ara s'ha de guanyar diumenge a Canadà per passar als quarts de final. A la Vuelta, setena etapa avui, etapa plana. Ahir l'etapa va ser vibrant, una etapa que va vestir de vermell el jove ciclista francès Lenny Martínez. En tennis, a l'Open USA, Alcaraz ha escombrat Harris en 3 sets i ara l'espera el britànic Evans en tercera ronda. Comença avui també la Lliga de Futbol Sala. Avui tenim Osasuna, Barça i Santa Coloma Palma Futsal. I tenim també Gran Premi de Catalunya de Motociclisme al circuit de Montmeló. Després estem al circuit amb el Raül Chao, que han començat els entrenaments. I també tenim aquest cap de setmana Fórmula 1 a Monza, Gran Premi d'Itàlia. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa. Serà interessant, com sempre. I les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem quina ha de ser la prioritat en aquest darrer dia de mercat. Tancar les inscripcions, 34%. Fitxar Cancelo, guanya aquesta opció, 58% dels vots. Joao Félix, només 8%. En clau espanyol, us preguntem si agafaríeu els 10 milions de l'Almeria per Montes. Sí que els agafaríeu, el 42%, no el 58%. I en clau Girona us preguntem si us agrada que torni Porto. Heu votat que sí, el 76%, la gran majoria que no, el 24%. Marc Peires està al control de so, Arnau Pou a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, això ve molt carregat avui, la pilota ja roda Esports COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui divendres. És l'últim dia del mercat de fitxatges. Tenim, per tant, un programa molt intens, amb molts fronts oberts. Tanca el mercat avui, com mana la tradició. El Barça arriba al final, encara amb moltes carpetes obertes. Saludo l'Helena Condis, que està pendent de tot. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona tarda. Per on comencem? Comencem per les coses que són oficials, si et sembla, que s'han confirmat aquest matí les sessions de l'Englet a l'Aston Villa primer i fa una estona la d'Ansu al Brighton.
El Barça allibera uns 20 milions de massa salarial amb aquestes dues sessions, perquè tant l'Englet com Ansu Fati aquesta temporada cobraven 16 milions bruts. Els clubs on van no assumeixen tota la nòmina, però sí gairebé el 80% en el cas d'Ansu i el 70% en el cas de l'Englet. Confirmades, oficials, l'Englet a l'Aston Villa una temporada, sessió pura i dura, i com et deia, tornarà quan acabi l'any, el juny de l'any que ve. El Barça, l'Aston Villa assumeix un 70% del seu sou i també confirmada la d'Ansu Fati finalment al Brighton, on jugarà a les ordres de De Zerbi, també un any, sense opció de compra, perquè el Barça i Xavi no el volien perdre de vista, no volien vendre el jugador, que finalment en aquesta última setmana ha decidit canviar d'aires per tenir més minuts i tornar al Barça la temporada que ve. Per tant, aquestes dues sortides generen fair play financer, generen marge salarial, que és també el que necessitava el Barça.
Perfecte. També és oficial, apareix des de fa alguns minuts també ja a la pàgina de la Lliga la fotografia d'Iñaki Peña, vol dir que a tots els efectes està inscrit. El que encara no apareix, com a mínim l'última vegada que jo he fet fa cinc minutets, Íñigo Martínez.
Iñaki Peña, ja avançàvem ahir que estaria inscrit, però encara no apareix a la web de la Lliga, i falta Íñigo Martínez. De moment em diuen que encara no, per molt que fem F5, que encara no estarà inscrit. Haurem d'esperar una mica més, fins a les 12 de la nit al Barça té temps, i si no, doncs evidentment en el cas de jugadors que ja són de la teva plantilla també el poden inscriure demà passat, etc, perquè són dos jugadors que s'han passat a les tres primeres jornades de Lliga a la grada. Evidentment Iñaki Peña està nerviós igual que Iñaki Peña, però no és obligatori que ho facin avui a les 12 de la nit.
Perfecte. Anem amb el tema de les arribades, Helena, que estem pendents de Cancelo i de João Félix. Com està la situació?
La notícia a aquesta hora és que fonts del Barça ens donen per fet que els dos joaus seran culers, que els dos arribaran en qualitat de cedits aquesta temporada avui sobre la bocina. Els dos futbolistes estan representats per Jorge Méndez. El Barça sempre ha estat l'opció tant per Cancelo com per João Félix. Inclús Cancelo ha tingut una proposta al Bayern d'última hora, ha jugat cedit allà des del mercat d'hivern fins ara al juny, però ell ha dit que només volia escoltar el Barça, i els companys de Gigantes diuen que pot aterrar aquesta mateixa tarda a Barcelona. En el cas de João Félix, ja us explicàvem ahir, que va estar seguint el sorteig de la Champions amb uns amics i ell donava per fet que jugaria contra el Porto, contra l'Amberes, contra el Shakhtar Donetsk. Per tant, ell ahir ja confiava que seria del Barça i també al seu entorn, i des del club em diuen que aquest matí a primera hora ja s'estava tancant l'acord perquè pugui ser una realitat. Per tant, aquestes dues arribades, en principi, si no hi ha cap gir inesperat de guió, que sempre s'ha de ser prudent al mercat, es concretaran avui sobre la bocina.
Perfecte. També estem pendents de possibles sortides. A aquesta hora, Helena, si no em dius el contrari, encara estem pendents, per exemple, de què passa amb Abde, no? Si al final surt traspassat al Betis o al final s'acaba quedant al Barça.
Sí, s'ha tancat en un hotel a les afores de Barcelona amb el seu agent Javier Garrido, i la notícia que us explicàvem ahir a la nit del partidazo és que Abde només contempla dos escenaris: o sortir traspassat al Betis o quedar-se al Barça. ell, el jugador, vol anar al Betis. Li ha traslladat a Xavi que ell voldria jugar al Betis perquè creu que tindrà més minuts. El Betis, amb Ramon Planes al capdavant, està buscant fórmules creatives per poder fitxar-lo. Ramon Planes va ser qui el va portar el 2021 per 2 milions d'euros procedent de l'Hèrcules. El Barça li ha dit a Abde que accepta que surti, però amb una condició. Només si hi ha traspàs pel mig o una venda del 50% per uns 8-10 milions d'euros. El problema que té el Betis és que ara mateix no té diners, em deien altres instàncies del club andalús, perquè s'està estancant la venda de Luis Felipe a Aràbia Saudí, però no tiren la tovallola, creuen que es podrà concretar també aquesta sortida, i Ramon Planes, a més que confia cegament en Abde, està buscant altres fórmules de finançament per poder fer front a aquesta operació que a Abde li agradaria molt, que és jugar al Betis, tot i que ha tingut altres ofertes. Només es planteja o aquesta sortida o, si no, quedar-se al Barça.
Molt bé, no sé si pot haver alguna sorpresa més, si amb Eric García pot passar alguna cosa a última hora o no, o
Eric García, no ho descartem. Ja ho saps que també ha demanat sortir al Girona. Fa uns dies ja li va sortir aquesta proposta al Girona i altres que té sobre la taula, segons ens diuen des del seu entorn, però ell només veia clara la del Girona, jugar al costat de casa. Va demanar parlar amb Xavi, ha tingut una conversa amb Xavi aquesta setmana, li va dir que tenia molts dubtes, que no veia clar el seu rol l'equip, i Xavi el que ha fet és intentar frenar-lo, dir-li que serà innecessari, que serà important, que li agradaria que es quedés. I veurem, A mi em diuen que és difícil, més que res perquè Eric García té una fitxa de 9 milions d'euros bruts i el Girona, pel que m'informen, només pot assumir 2 milions. Això vol dir que el Barcelona hauria de pagar els 7 restants. Per tant, no li surten els números a l'àrea esportiva del Club Laurana i això fa que compliqui l'operació. Però Eric García continua apretant, igual cap D, i ara mateix l'escenari de que puguin acabar sortint no es descarta en absolut.
Perfecte, doncs així està la situació ara mateix pel que fa al Mercato Barça en aquest últim dia tan agitat, i hem de subratllar una vegada més, Helena, que tot això al final s'haurà de fer a través de, o via un aval bancari, perquè els diners d'Alemanya no arriben i ja a aquestes hores no arribaran.
No, des del Barça ens diuen que acabaran arribant, però de moment, com que avui era el dia límit i evidentment el club ha de presentar un aval a la Lliga, el que farà la porta un cop més amb els seus directius és presentar un aval que ja tenien preparat i llest per executar en cas de que, com ja sospitaven, els diners del fons a l'Ibero dels inversors alemanys no arribessin avui, que era la data límit. Per tant, més o menys 20 milions d'euros presentaran l'aval, la porta i la directiva al Barça avui davant de la Lliga per poder fer front a les inscripcions i aquestes operacions i que els Joaus, que Cancelo i Félix siguin una realitat. No és la primera vegada que la porta i els seus presenten l'aval. De fet, per ser president, recordaràs la llarga matinada del març del 2021, 124 milions d'euros van haver d'avalar, l'agost del 2022 per activar Koundé, 11 milions d'euros que van signar la porta Juste i Oliver, i al juny d'aquest any, sense anar més lluny, el Pla de Viabilitat de la Lliga va demanar també un aval de 100 milions d'euros de la porta i tota la Junta. Aquest cop, doncs, tampoc serà una excepció, 20 milions d'euros hauran d'avalar.
Sí, tenim una mica de sensació de déjà vu avui, no? D'estar vivint una jornada que ja hem viscut abans, no? Condis,
sí,
o què?
Sí. Sí, però bueno, ho recuperaran. Jo crec que cada mercat, Joan, és el mateix, no? Sí. És que en el Barça últimament cada mercat és el mateix, perquè a més avui apareix el nom d'Eric García, que podria sortir el Girona, i recordaràs també que en un mercat d'hivern va estar a punt de venir, però ho van acabar frenant la seva arribada. Sempre sobre la bocina. I això fa que encara sigui més atractiu i que ho visquem amb més ganes els que ens agrada cobrir dies com aquests i ens agrada sortir al carrer, fer periodisme i estar a les oficines, a la ciutat esportiva, on s'estigui produint la notícia, que avui, evidentment, serà calent tot fins a última hora de la nit.
Perfecte, Condis, t'acomiado de moment, però mantenim les línies obertes perquè en qualsevol moment pot passar alguna cosa.
Perfecte, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Go online.
Les 3 i 20. Aquest matí han passat moltes coses més importants. Per exemple, estàvem molt pendents de la roda de premsa de la compareixença de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. José Luis Gil, bona tarda.
Ella va llorar, bona tarda.
Ha donat la llista pels dos partits que té Espanya de classificació per l'Eurocopa, contra Geòrgia i contra Xipre. Ara explica'm les novetats de la llista, però sobretot estàvem pendents de com explicava els seus aplaudiments Luis de la Fuente a la famosa assemblea on Rubiales no va dimitir.
I per què ha començat la compareixença del seleccionador nacional Luis de la Fuente? Calia torejar amb aquest toro el tema Rubiales i de la Fuente. Un de la Fuente tocat, un de la Fuente compungit encara pels últims esdeveniments, ha sortit a donar la cara i a explicar les seves raons i els seus motius. Primer de tot, en un speech, demanant disculpes i contextualitzant el seu comportament a l'assemblea durant el discurs de Rubiales.
Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos en la asamblea del pasado viernes, he recibido duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Yo acudí a una asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos, y créanme, para la cual yo no estaba preparado.
A partir d'aquí, 17 preguntes, les que ha hagut d'afrontar Luis de la Fuente, que ha dit que no creu que hagi de plegar, que necessitava temps a l'hora de redactar el comunicat posterior a la compareixença de Rubiales i que aquesta trigança no treu... No sóc periodista, no sóc escriptor, sóc entrenador de futbol, ha dit de la Fuente. Això no treu que el seu penediment sigui espontani. La pregunta més destacada, la més òbvia. Luis, per què vas aplaudir?
Aplaudí por ese contexto que te digo. No sé si tú habrás estado alguna vez en una situación de presión, de ambiente, que desconoces, te sientes incómodo, que no estás fuera de sitio. No sé si te habrá pasado alguna vez eso. A mí tampoco me había pasado. Y nunca había vivido, insisto, una situación de ese estrés, no sé si los psicólogos me matarán, emocional, no lo sé. No supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones. Y en ese contexto, cuando uno luego ya posteriormente reflexiona, sale, se ve en las cámaras, no me reconozco.
Un de la Fuente que ha afegit que si pogués tornar enrere en el temps, evidentment, no aplaudiria. I que ha destacat que té el recolzament de la gent que ara mana a la federació per conduir a la selecció espanyola. Per matar el tema Rubiales, Joan, estem pendents encara del TAT, d'aquesta decisió que ha de prendre respecte al cas Rubiales i com tipifica el comportament del president de la Federació Espanyola. Si la tipologia, recordem, és de fets greus, el govern no podrà actuar d'immediat. Però si la tipologia és de fets molt, molt greus, això obria la porta a que l'executiu, Miquel Iceta, etcètera, etcètera, poguessin prendre mesures de caràcter immediat.
Escolta, no sé a tu, a mi les disculpes de la Fuente m'han semblat sinceres. Així com tu veus el vídeo famós de Rubiales i dius està demanant perdó perquè li han dit que ho faci, a mi avui m'ha semblat sincer de la Fuente.
El llenguatge gestual és completament diferent. Parlem de dues persones amb un tarannà completament diferent. Rubiales seria una persona echa pa'lante, que dirien alguns, mentre que Luis de la Fuente és una persona més reflexiva. Soc subjectiu, Ballori. Jo soc molt de Luis de la Fuente i avui l'he vist tocat i sincer a l'hora d'elaborar aquestes disculpes i d'aquesta intenció ja de passar pàgina i pensar en aquests partits que ha d'afrontar ara la selecció espanyola.
Ha donat la llista.
Sí, senyor.
I a la llista ja hi ha mal.
23 jugadors, dels quals destaquen dos debutants a la selecció, Àlex Baena i Abel Ruiz, el davanter de l'Esporting de Braga, i el que ja sabíem, que cridaria a Lamine Yamal per aquest debut amb la selecció absoluta. Motius no li manquen perquè Luis de la Fuente també veu a Lamine Yamal absolutament preparat per jugar amb l'absoluta.
Yo creo que es genial. En una palabra. El chico claramente sabía que quería venir con nosotros. Y nada más, y en cuanto a futbolísticamente, pues creo que todos coincidiremos en que es un futbolista con un potencial excepcional, que está en los pocos partidos que ha podido participar en primera división, se le ha visto que tiene ese toque que yo digo que está tocado con esa varita de Dios, que es diferente, y creo que está preparado para competir al máximo nivel y competir en la selección.
Un Luis de la Fuente, doncs, que lamenta per part seva la renúncia de Jordi Alba a continuar a la selecció. Ha tingut bones paraules per l'exlateral del Futbol Club Barcelona. Recordem, 8 de setembre, Geòrgia-Espanya, 12 de setembre, Espanya-Xipre, arrosseguem la derrota davant d'Escòcia. Per tant, ha dit de la Fuente, cal guanyar aquests dos partits.
I després, el 19 de setembre, comença la Champions. De setembre. Concretament es disputarà la primera jornada i el sorteig a Mònaco i grup molt assequible pel Barça, amb el Porto, ja ho sabeu, el Shakhtar i l'Anvers. Fem una primera aproximació a una anàlisi d'aquest grup amb el Luis Millán, un dels experts en futbol internacional a la cadena COPE. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, toda la mala suerte que tuvo el Barça el año pasado, tuvo suerte ayer, ¿eh?
Sí, la cara y la cruz. Si vemos el grupo del año pasado y el que le tocó ayer al Barça, yo creo que es para estar muy, muy contento.
Sí, porque si vamos rival a rival, empezando por el Porto, que es el que estaba en el grupo 2 o en el bombo 2, seguramente era el rival más flojo de los más flojos del bombo.
Sí, bueno, el año pasado es cierto que hizo un buen papel en Champions, llegando a fases finales, pero que se ha debilitado, ha tenido la salida de Otavio, que era su jugador más diferencial, que se ha ido a Arabia, y no han fichado gran cosa, más allá de Nico, que por ahí lo conocéis a la perfección,
sí,
y un par de jugadores españoles como Fran Navarro e Iván Jaime, que estaban en la liga portuguesa. Yo creo que se van a seguir amparando en la buena defensa y en ser cerdos atrás, con muy buen portero como Diogo Costa, pero vamos, yo creo que no es ni para competir el primer puesto con el Barça.
¿Pepe sigue ahí? ¿Sí?
Pepe sí.
Sí.
Veterano, pero sigue.
Oye, después el Shakhtar, que era un equipo que hace algunos años te podía poner en dificultades, pero con la guerra ha perdido potencial también.
Sí, y ha ido salida, sobre todo en el mercado de invierno pasado, a Mudrik, que era el jugador que en ese momento más destacaba en el equipo, y ahora en este mercado se le han ido el otro clásico como Tete, y también el portero que es internacional sub-21 con Ucrania, que es Trubin, que era de lo mejor que tenía el equipo. Es cierto que han firmado a varios jugadores del mercado brasileño, pero no los tengo muy vistos. Han vuelto un poco a lo que viene a ser su estilo habitual, ¿no? Que era mezclar ese talento de Brasil con jugadores ucranianos. Pero yo creo que es un equipo muy verde y que en el grupo, pues, luego te puede sorprender, pero en principio debería meterse en Europa League, porque ahora hablaremos del Amberes, que yo creo que es más flojito,
sí,
pero como se descuiden también, yo creo que pueden quedar fuera de todo.
Juegan sus partidos en Hamburgo y he visto que está Chigrinsky en la plantilla.
Sí, está Chigrinsky todavía. No sé cómo estará, la verdad, no sé el nivel que tendrá, lo he visto muy poco. Pero ahí sí, en la plantilla, un reencuentro bonito con el Barça.
Sí, 36 años tiene Chigrinsky, lo fichó Guardiola. Oye, y el Amberes, Luis, que he visto también, que no lo sabía, que Van Bommel, otro ex del Barça, es el entrenador, y que Overmars es el director deportivo.
Correcto, la dupla holandesa como director deportivo y entrenador, y juega mejor que lo que ofertaba Van Bommel, al menos de proposición sobre campo, porque era muy buen jugador Van Bommel, pero el estilo de juego del equipo holandés, la verdad que, por lo menos en su liga, es cierto que hay que verlo en Champions, siendo, pues que esto pasa siempre, lo hablamos siempre, al final cuando analizamos equipos de ligas menores, ocurre esto, que dices, sí, son un equipo que suele jugar ofensivo, a tener la posesión, claro, te enfrentas al Barcelona y ya, igual cambia un poco el discurso, porque es un suicidio hacer eso, pero bueno, un equipo en el que la estrella o el jugador a seguir es Vermeeren, que es un centrocampista defensivo, con buen toque de balón, que yo creo que en breve estará en un grande, y arriba tienen a un delantero que es del Tottenham, a Janssen, que ha empezado bien la temporada, un poco más veterano, con Pozo, pero que yo creo que son los dos jugadores a tener más en cuenta en el equipo belga.
Vale, pues es una primera aproximación al grupo del Barça, grupo muy asequible, que ayer en el programa a las 8:30 le poníais un 3 de dificultad, Luis, al grupo.
Sí, un 3. Yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta también lo que es el Barça. Igual este grupo con otro equipo, pues dices, oye, igual el Oporto me compite. Pero hombre, el Barça es que tiene que ser primero en este grupo sí o sí, y ya el pase, que era un poco lo que valorábamos, es que todo lo que no sea que el Barça pase en este grupo sería un fracaso estrepitoso.
Está claro. Luis, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, que vaya muy bien la tarde.
Money.
pentinat ja el Mercato Barça. D'aquí una estona pentinarem també el Mercato Espanyol i el Mercato Girona, però ara volem saber quins moviments importants s'estan produint aquí a Espanya, a Europa, en aquest darrer dia de mercat. Ho fem amb el Joan Hernández. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs mira, avui ja s'han fet oficials diversos fitxatges. Mateus Núñez fitxa pel Manchester City per les pròximes 5 temporades i deixa 62 milions d'euros a la caixa dels Wolves. I justament del Manchester City ha sortit Cole Palmer direcció a Londres. El jove futbolista s'incorpora al Chelsea a canvi de 47 milions d'euros. Papu Gómez ha rescindit el seu contracte amb el Sevilla i actualment es troba sense equip. El Madrid cedeix a Renier al Frosinone durant una temporada. Roman Yarenchuk, que és el nou davanter del València, arriba cedit del Bruges per una temporada. El Manchester United fitxa a Altay Bayindir, porter procedent del Fenerbahçe. Nuno Tavares és nou jugador del Nottingham Forest. Leonardo Bonucci jugarà la Champions League amb l'Unió Berlín. I Erik ten Hag ha confirmat a roda de premsa que Sergio Reguilón ja està entrenant amb el Manchester United. Hi ha altres moviments que encara no són oficials, però que estan a prop de produir-se. Klaassen es convertirà en nou jugador de l'Inter en les pròximes hores procedent de l'Ajax. Philippe Coutinho se n'anirà cedit a Qatar per jugar amb l'Al Duhail. Juan Bernat està a punt de tancar la seva sessió al Benfica procedent del PSG. Sufiane Amrabat surt de la Fiorentina i vestirà la samarreta del Manchester United. Wijnaldum s'unirà a la Lliga de l'Aràbia Saudita per jugar a l'Al Ettifaq. Palinha ja està passant el reconeixement mèdic amb el Bayern. Kolo Muani serà nou jugador del PSG a canvi d'uns 90 milions d'euros. Yannick Carrasco viatjarà en les pròximes hores cap a l'Aràbia Saudita per tancar la seva incorporació a l'Al-Shabaab. I Ryan Gravenberg, jugador del Bayern, està completant ja les proves mèdiques amb el Liverpool i firmarà per 5 temporades.
Molt moviment en aquest darrer dia de tancament de mercat. Abans del debat mirem a la Lliga, la jornada de Lliga, que comença avui a primera divisió amb un Cádiz-Villarreal i un Almeria-Celta. Com sabeu, el Barça ha de visitar l'Osasuna el diumenge a les 9 de la nit. Tornarà Rafinha, som baixa, com sabeu, Pedri i Araujo. I el Real Madrid juga demà, rep el Getafe. El partit arrencarà a 4:45 de la tarda. Última hora del Madrid, Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, último entrenamiento del Real Madrid, preparando la visita mañana al Getafe. Primer derbi madrileño de la temporada y primer partido en el estadio Santiago Bernabéu, que va a ver por primera vez el debut de Bellingham en su propio escenario ante su afición, también el de Kepa con la camiseta del Real Madrid, y con la duda de saber quién va a ser el sustituto de Vinicius, lesionado. En principio va a salir entre Joselu y Brahim, yo a estas horas apostaría por Joselu, así que saldría un once parecido a este, Kepa en portería, con Carvajal y Fran García en los laterales, con Rüdiger y Álava como pareja de centrales, podría tener alguna opción Nacho, con Tchouaméni en el centro del campo, con Valverde, Camavinga o Kroos, con Bellingham en la punta de ese rombo y con Rodrigo y Joselu como hombres más adelantados. Un Ancelotti que ha dejado claro que está muy contento con la plantilla que tiene, que está deseando volver al Bernabéu. Sobre la Champions ha dicho que los rivales tienen mucho respeto, los tres que le ha tocado al Real Madrid en esta fase de grupos, y que cada partido puede ser una trampa. Sobre el mercado de invierno, la única novedad es la que venimos contando en el partidazo de los últimos días. Reiner ya se ha hecho oficial, se va a cedido una temporada al Frosinone italiano sin opción de compra. Se podría producir en las últimas horas lo de Odriozola, complicado. Hoy ha entrenado también con el primer equipo, sobre todo por cuestión económica. Y sobre Mbappé, pues lo sabes perfectamente, lo que venimos contando prácticamente desde finales de mayo. Por cierto, hoy se le ha preguntado a Ancelotti si pondría dinero para que llegase Mbappé y ha dicho que es una pregunta que no tiene mucho sentido.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament. Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Anem amb el debat, com gairebé cada divendres, amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, i amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Bona tarda.
Pues estamos bien, estamos distraídos aquí con el último día del mercado. Toni, que como siempre, ya es una tradición en el Barça en los últimos años, se dejan muchas cosas para el final, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, normalmente en el mercado futbolístico el último día hay muchos temas por cerrar, ¿no? Porque se ha estado esperando... primeras opciones y al final puede ser que tengas que ir a por las segundas y por las terceras, digo en general cualquier club. En el caso del Barça especialmente, pues como dices, sí, llevamos unos últimos mercados de verano que son dramáticos, ¿no? Y especialmente este, en que no ha llegado un dinero que estaba esperando el club que llegara, en que jugadores que se quería que salieran no se han decidido hasta el final. Y ahora, pues claro, después de esas dos salidas, pues tendrán que llegar dos jugadores, que de momento a estas horas todavía no se han cerrado. Pero bueno, quedan todavía unas cuantas horas.
No se han cerrado, Petón, pero ya nos contaba Elena hace un momento que en el Barça, en el club, ya dan por hechas las incorporaciones de Cancelo y de el señor João Félix.
Incluso creo que aunque saliera Carrasco con la andanada que tanto miedo le daba al Cholo y a todo el resto del personal de Arabia Saudí sobre Carrasco, que en otro momento pudieras pensar, bueno, sale Carrasco, pues todo este queda salió a Félix, porque al final también puede jugar hecha a un lado, aunque no tenga el mismo recorrido y tal. Ni de coña, o sea, ni se lo plantean. Si sale Carrasco, yo Félix igualmente se irá a Barcelona.
Tenéis muchas ganas de quitaroslo de encima, ¿eh, Petón?
Yo creo que hay un poco de cábala también ahí, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Es verdad que el comportamiento de João Félix empezó siendo sospechoso, luego fue criticable y terminó siendo irritante.
Ya.
Nosotros hemos visto cómo el Atlético de Madrid remonta en Sevilla un partido contra el Sevilla Fútbol Club y él estaba en la banda, todos los jugadores que estaban calentando con él se van a abrazar al goleador que acababa de darle la remontada al Atleti. Y él siguió a lo suyo y prácticamente sin mirar. Y como al principio de esta temporada, de esta pretemporada, dice que su deseo no es jugar en el Atleti, triunfar y no sé qué, y demostrar lo que hasta el momento no puede. No, que es lo que quiere, si sea Barcelona. Pues macho, ya está, deseo cumplido.
Sí, sí, Toni, es un jugador talentoso, eso no lo niega nadie, pero acaba de hacer Petón una radiografía del futbolista que, bueno, es verdad, va a venir a un hábitat distinto, pero es un jugador que tiene el cartel ese de problemático, Toni.
Sí, bueno, pero es que además, si no estoy mal informado, la operación es una cesión por año, ¿no?
Una cesión.
Entonces, yo creo que el que tiene verdadero interés en hacer eso es su representante, ¿no? En poner al jugador en el escaparate que supone vestir la camiseta del Barça y ver a ver si el verano que viene puede hacer una operación que el Atlético de Madrid le resarza de los 120 millones de euros que tuvo que pagar en su momento. Y por eso, pues bueno, George Mendes mueve todas sus piezas, convence a Ansu Fati para que salga y trae a João Félix. Y a Cancelo también, y bueno, y ya sabemos quién es el director deportivo del Barça, y ya sabemos quién es la persona que sin ser directivo del Barça es socio del director deportivo del Barça y que tiene mucho peso, y bueno, es que no, nosotros que nos apasiona el fútbol y que queremos leer las noticias en clave futbolística, creo que deberíamos ser conscientes de que detrás de esa pasión futbolística y de la ilusión de los fichajes y de las planificaciones hay verdaderos intereses,
claro,
que no son los del club precisamente, que son de determinadas personas que están haciendo su propio negocio, ¿no?
Sí, sí.
En otro tiempo esto seguramente hubiera sido intolerable, pero la sociedad lleva ya casi una década muy acorchada. Y se acepta prácticamente todo, prácticamente todo, ¿eh? Cualquier movimiento, ya nadie es sospechoso de nada o criticado por cosas que, joder, que casi a primera vista parecen intolerables. O sea,
Para ti, Peto, ¿no es un problema que un agente, que un solo agente tenga o maneje tantos futbolistas de un mismo equipo?
Fíjate, en el momento en que se enfade la gente estás listo de papeles. La gran crisis de River Plate nació de una cosa así. Así que hay precedentes en la historia y bueno, y basta con tener un poquito de sentido común para darse cuenta, pero también, yo creo que un poco de vergüenza torera, ¿no? O sea, que, me parece que está mal. Sí. Y porque da una sensación de propiedad a alguien que es ajeno a la entidad. Incluso el presidente no tiene ningún presidente, salvo que sea el dueño del club, entonces ya me callo, pero ningún presidente en club deportivo puede arrogarse la propiedad del club, ni mucho menos. Es lo que le criticamos a Rubiales el otro día, pero joder, ¿cómo se te ocurre decirle al seleccionador lo que vas a cobrar delante de todo el mundo, negociándole delante de toda España, como si y sin consultar con la Junta, como si fuera suyo? Y vas a cobrar 500.000 euros y al mismo tiempo le destituye como director deportivo en el mismo acto. Las cosas no se pueden tolerar. Estos señores no son los dueños del club. Por cierto, Deportivo, Joao Félix, cuando llega a su máxima excelencia como jugador, es tremendo, ¿eh?
Bueno, sí, yo le he visto, tiene mucho talento, sí.
Es una barbaridad, sí, sí. Una barbaridad. Bueno, ya nos detendremos en algunos partidos concretos.
A ver. Una cosa te quiero preguntar también, Tony, que al final todas estas operaciones se van a tener que hacer otra vez a través de aval, que no sé qué pasa con los inversores que no pagan. Tony.
Bueno, esto es un auténtico espectáculo lamentable, ¿no? Lo de estar revendiendo lo que otros te compraron y no te pagaron, y aparece un tercero que sí que parece que te va a pagar y al final tampoco te paga, ¿no? Entonces no sé qué es lo que estamos vendiendo, qué valor le atribuye el mercado realmente a lo que vendemos, porque para que alguien no pague, pues a lo mejor es que no se le atribuye ese valor que queremos enseñarle a la liga que sí tiene, pero que a lo mejor el mercado no te reconoce. Y al final todo esto es un espectáculo. Pero bueno, de lo que sí estoy muy contento es que el presidente y la junta directiva puedan avalar con tanta alegría, porque para tomar posesión les costó mucho encontrar a gente que les ayudara, terceros que no estaban en la candidatura, con lo cual, bueno, pues entiendo que han mejorado su posición y están en disposición de atender esto, ¿no? Eso, aparte del comentario irónico, a lo que me refiero es que si no podemos llegar a fichar, pues no fichemos. Ya. Y si al final lo que queremos es tener un presidente con dinero, pues oye, directamente que venga un árabe y se quede con el club y ese no tendrá ningún problema, ¿no? Pero es que estamos jugando algo que no me cuadra.
Venga, cerramos con la quiniela, va. Petón, Real Madrid-Getafe.
Uno.
Te lo has pensado un poquito, pero uno.
Sí, no, como el otro día en Vigo dije que ganaría con apuros y ganó con tantos apuros como que hicieron trampa. Porque anularon un gol que era legal.
Sí, sí.
Al 80.
Tony, ¿qué pongo?
No, yo no puedo jugar al 1, es imposible. Yo juego a que se jueguen 20 minutos contra el Getafe y una X.
Buscando el variable, vale. Atlético de Madrid-Sevilla, vaya partidazo, vaya partido, ¿eh?
Atleti es el equipo que mejor juega de España. Quiero saber si es el que mejor juega a Europa. Un 1.
Un 1, que el Sevilla no ha sumado ningún punto de momento. Tony, ¿qué ponemos?
Sí, parece un 1 clarísimo. Luego ya veremos, pero va, juego al 1.
1, vale. ¿Y Osasuna-Barça el domingo?
Osasuna-Barça. El otro día también dije que el Barça sufriría, que no sería tan sencillo. Vaya si lo fue.
Sí.
Y ahora voy a repetir lo mismo. Va a ser una X.
Una X, vale. ¿Tony?
Un 2, porque Osasuna viene del palo en sí. El Conference. Y,
sí, vale.
Bueno, una semana dura para ellos.
Puede acusar. Vale, perfecto. Lo dejamos ahí, amigos. Buen fin de semana. Petón, Tony, gracias,
Buen fin de semana, una abraçada.
Seguim.
Acaba el mercat i toca sumar 3 punts a Pamplona a la Lliga.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Líbero.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Sadar, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45. Parlem ara de l'Espanyol. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Posa'ns al corrent del Mercato Blanquiblau, que estan passant coses també.
Correcte. Doncs segons ha sabut Sports Cope, a la que l'Espanyol faci oficial la sortida de Dimata a Turquia, activarà la cessió de Keita Balde, procedent de l'Spartak de Moscou, que va jugar al Barça. L'operació està tancada i es tractaria d'una cessió sense opció de compra. D'altra banda, de moment la sortida de César Montes segueix bloquejada i, com vam explicar, es va produir una reunió a la ciutat esportiva d'Ani Jarque amb Gelu Rodríguez, el representant de César Montes i el club. En aquesta reunió l'Espanyol demanava una oferta de 10 milions per César Montes. Fonts del seu entorn ens expliquen que aquesta oferta va arribar, l'Almeria va presentar una oferta de 9 milions, un milió en variables i un 20% d'una futura venda, i l'Espanyol, un cop rep l'oferta, va respondre no. Argumentaven que aquesta oferta havia arribat tard i que, per tant, César Montes no sortia de l'Espanyol. A hores d'ara, Joan, insistim que, com ens ha comentat a fons del seu entorn, el jugador està molt enfadat, no vol jugar amb l'Espanyol, pensen que els van complir les condicions que havien parlat, i veurem si s'acaba desbloquejant aquesta operació, que a hores d'ara sembla força complicada. De Braithwaite, de moment, no hi ha novetats. L'Espanyol insisteix en que no volen que surti, i sense un gir inesperat d'última hora, Braithwaite jugarà la pròxima temporada amb l'Espanyol.
Així està el Mercato Blanquiblau, que recordo té el seu partit de Lliga aquest diumenge a 6:45 de la tarda, rep a la Morevieta. Gràcies, Arnau. I al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
També estan passant cosites, també.
Sí, passen coses i n'han de passar més a les oficines del Girona a Montilivi. És un dia mogut, com a la resta o molts dels altres clubs del futbol professional. Coses que estan fetes. Dos fitxatges. Cristian Portugués, Porto. Recordeu a Porto? Primera etapa del Girona primera, 2016-2019, va jugar al Girona, ara té 31 anys, ha jugat a la Reial Societat, ve d'estar al Getafe, jugador d'atac, extrem. Realment es va donar a conèixer al gran públic a Montilivi, en aquell Girona de Pablo Machín. Doncs torna a casa. El fitxa el Girona. Ens diuen que al voltant d'uns 3 milions d'euros signaria per unes 4 temporades, té 31 anys, zona de confort, jugador que ha de tornar a assolir el seu millor nivell, que coneix la casa, que coneix el vestidor, tot i que ha canviat molt, però òbviament coneix aquest entorn. No és oficial, ho ha confirmat Bordalàs, però el Girona de moment no. És oficial, acaba de ser-ho fa uns minuts, el que venim comentant, l'arribada del mig centre defensiu. Veurem si realment és el recanvi d'Oriol Romeu. John Solís, molt jove, 18 anys, colombià, ve d'Atlético Nacional, on l'última temporada ha jugat 30 partits, és a dir, un jugador assentat al seu equip i al futbol colombià. Signa fins al 2028 per 5 temporades. Ens haurà d'aclarar o d'aclarir el Girona a la presentació del jugador si realment aquest preu que es comenta de 5 milions d'euros l'afronta el Girona, aquesta despesa, aquest cost, o ve a través del grup City. I a les últimes hores també s'ha fet oficial la sortida de Santi Bueno en direcció al Wolverhampton. S'ha acomiadat una de les peces importantíssimes, central titular del Girona, l'última temporada. Ho ha fet així.
La verdad que fue un orgullo poder haber defendido la ciudad y este club. Agradecerles por el gran trato hacia mí y hacia mi familia. Es algo que me siento muy agradecido con ustedes. Y bueno, me voy a llevar un pedazo de ustedes en mi corazón para siempre. Y los voy a estar siguiendo y alentando desde la distancia y donde toque.
Gran rendiment, insisteixo, central titular, més de 100 partits, va passar pel Peralada, va passar pel Barça B i ha trobat el seu lloc al Girona. Ara se'n va al Wolverhampton. Operació sobre una clàusula de 25, al voltant dels 10-12 milions d'euros, però es reserva un tant per cent important, per sobre del 10% al Girona d'una futura venda de Santi Bueno. Aquí no acaben les coses, perquè a les properes hores el Girona té dos objectius. D'una banda, evitar sortides, i de l'altra, si es pot, Ja t'ha parlat la Condis d'Eric García, sí. No és l'únic nom. Intentar incorporar algun central.
Perfecte, un Girona que recordo que el diumenge rep a les dues del migdia la Unió Deportiva a les Palmes de García Pimienta. Bon partit a Montilivi. L'Andorra Gil juga diumenge a les dues, rep al Tenerife.
Sí, cinquè contra sisè, perseguint el líder Zaragoza, i un partit on l'Andorra intentarà recuperar-se de la derrota al camp de la Morevieta. És qüestió de concentració perquè la plantilla és prou madura, tal com diu Rubén Bové.
Sí, más que contundencia es concentración, que son acciones de 30 segundos y tenemos que estar pendientes porque muchos equipos de la categoría viven de ello. Entonces en eso tenemos que mejorar y para eso está cometer los errores, para aprender de ellos y que no vuelvan a pasar. Mucha gente nueva, pero juntos lo hemos hablado. Sabemos que no vamos a dar todos los partidos, que en este momento se van a llegar. Entonces hay que estar tranquilos, preparar el partido del domingo, aprender de los errores y seguir mejorando lo que estamos haciendo bien.
Veurem si Eder Sarabia li dona bola a l'últim. En arribar al vestidor de l'Andorra, Laurent Chavaní, davanter, cedit pel Norrköping.
I a la primera federació, que ens espera?
Jornada número 2. Parlem del primer català que obre el foc en aquesta segona jornada i que és, de fet, l'únic que va guanyar a la primera, el Nàstic de Tarragona, que visitarà dissabte a 2:15 de la nit al camp del Rayo Majadahonda. Ex del futbol base del Barça, ex del futbol base del Madrid, ara el Nàstic Jaume Jardí.
Bueno, al final viatjar fora sempre és complicat. Nosaltres sabem el que juguem, farem el mateix que venim fent durant la pretemporada i bueno, aquesta lliga és molt apretada, qualsevol equip pot guanyar, però entre nosaltres els tres punts. L'important és que hem sabut traslladar el que hem fet a pretemporada al primer partit de lliga i l'equip té molt clar el que juguem, el que hem de fer i que així sigui.
Diumenge 20:30, Barça B, Real Unión de Irún, 21:30, Cornellà, Fuenlabrada. Encara de moment a la Dani Hart, que recordem el Cornellà, jugarà com a local al camp del Palamós a partir de la jornada número 5 i també a les 21:30 el Sabadell, que rebrà Osasuna B a la Creu Alta.
3:51, fins aquí al futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juan.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, de mi compadre, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites, le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate
sí,
en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, también toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de 2 Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
7 minuts i les 4, Albert, se li ha complicat la cosa a Espanya al Mundial, eh?
Sí, 69-74, la derrota de la selecció espanyola al quart partit, el primer de la segona fase davant la Letònia, en un mal partit d'Espanya. Aquests dubtes que ja ha deixat des de l'inici, avui s'han traduït en un dels pitjors partits de la selecció, no en aquest Mundial, sinó en l'etapa de Sergio Scariolo. No li ha entrat re a Espanya, ha fallat 11 tirs lliures i des de la màxima, perquè li ha donat la volta al tercer quart, de la màxima, més 12, parcial 13-30. Només dos jugadors Claver i Brizuela, el jugador del Barça, en el més menys a sobre de la pista, en positiu. Sentim les explicacions i ara parlem del que tenim per davant del jugador del Barça internacional amb Espanya, Darío Brizuela.
Hay que jugar contra Canadá, ya jugamos contra ellos en la preparación, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y da por ello, con total confianza. No hemos estado los 40 minutos duros, pero bueno, luego también hemos dado muy buen nivel. Hemos dejado que nos remonten a base de triples en un momento de desconexión y luego al final la falta de acierto o el acierto de ellos ha marcado la diferencia.
Queda un partit de la segona fase el proper diumenge, 3:45 de la tarda, hora nostra. Canadà, Espanya. Canadà és com Estats Units versió
B. És bon equip, gran
i equip. I entrenada per un català com és Jordi Fernández, primer entrenador espanyol en ser primer tècnic a la NBA a Sacramento durant uns quants partits. És difícil, però es pot guanyar. Seria la travessa via directa. Després podíem parlar d'altres partits, que Letònia no guanya a Brasil, complicat també. Però ha de guanyar Espanya el diumenge a Canadà per seguir el Mundial.
A veure com va. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui tenim etapa plana entre Utiel i Oliva, però venim d'una gran etapa ahir que va vestir de vermell el jove francès Lenny Martínez. Quique, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda des d'Oliva, aquí a la província de València, al costat del mar, així que hem deixat aquest matí Utiel. Utiel Requena. Bons vins cap a Oliva, esperant demà el que passarà el cap de setmana amb dues etapes en final a mal i amb dana i amb amenaça de pluja doncs, molt intensa a la zona d'Alacant i també a la zona de Múrcia. Així que de moment a la Volta a Espanya està passant un munt de coses. Avui estem a 88 quilòmetres de l'arribada i hi ha l'escapada típica de dos corredors espanyols, José Herrada, el germà de Jesús, i Ander Ocamí, que tenen un minut 9 segons d'avantatge sobre el gran grup, que avui s'està prenent el dia no lliure, perquè han de donar pedals i nosaltres no n'hem donat ni un de moment, però s'ho estan prenent amb calma. Jo crec que esperant el que passi demà. Lenny Martínez, 20 anyets, és el líder de la cursa. Marc Soler va estar a l'alçada ahir dels millors. Enric Mas va perdre uns quants segons. Miquel Landa va demostrar que té bones cames. Tot es decidirà el cap de setmana entre el xorret de Catí i la pujada a Caravaca, a Múrcia, que és inèdita en aquesta volta a Espanya.
Perfecte, ho seguim, Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
També pendents durant aquest cap de setmana del circuit de Montmeló, que tenim Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Anem cap al circuit. Raül Chao, com va la jornada? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Uns entrenaments marcats pels mals resultats dels pilots d'Honda durant tot el dia. Si no havien tocat fons la temporada, ho acaben de fer avui, a la primera sessió de lliure. Joan Mir ha sigut un setè, Nakagan i el 20è, i Marc Márquez al penúltim i amb caiguda inclosa. Uns entrenaments liderats per Àlex Esparragó, seguit de Miñales i Martí. En els entrenaments que s'estan duent a terme ara mateix, serveixen per saber quins pilots estan entre els 10 millors de la classificació. Lidera Farco, Marc Márquez és 5è, i els 3 últims posicions són per 3 pilots Honda.
Amb les motos sonant de fons. Molt bé, gràcies, Raül.
Gràcies, Joan.
Us recordo que en tenis a l'obert dels Estats Units ha guanyat Alcaraz, ha escombrat a Harris en 3 sets i ara l'espera a la propera ronda al britànic Evans, partit de tercera ronda serà, i també aquest cap de setmana, de fet avui, arrenca la Lliga de Futbol Sala. Joan.
Doncs sí, l'Indústria Santa Coloma i el Barça juguen avui. L'Indústria Santa Coloma juga a casa a 8:45 del vespre i comença amb un gran repte, ja que s'enfronta al campió d'Europa, a la Palma Futsal. I, per la seva banda, el Barça visita Pamplona per jugar contra l'Osasuna Magna a les 9 de la nit. Jesús Velasco, l'entrenador del Barça, explica com afrontaran aquest partit amb la baixa de Ferrao.
Yo creo que no va a haber mucha revolución. El equipo ahora sí que se va a tener que adaptar mucho al problema de Ferrao, porque es un jugador que por su forma, por sus características, pues condiciona mucho el juego. Ahora el hecho de que no esté Ferrao seguramente sí que va a influir y nos tendremos que adaptar. Seguimos teniendo una gran plantilla y habrá que adaptarse.
Recordem que els dos arriben amb un estat d'ànim molt diferent perquè fa uns dies s'enfrontaven justament el Santa Coloma i el Barça a la final de la Copa Catalunya i l'Indústria Santa Coloma es va imposar per 3-2 als blaugranes.
Hail, superstar!
Porque yo nada más que hablo de fútbol.
Aquest senyor és Pedro Rocha, és l'actual president de la Federació Espanyola de Futbol, que parla de fútbol. Hem deixat enrere l'època d'Àngel Maria Villar.
Era furbo, Villar.
Fútbol. Àngel Maria Villar era fútbol, ara és fútbol. Bueno, ai, senyor. Bueno, va. La Mar Odom, canviem de temps, parlem de bàsquet, ha dit que se li ha aparegut en somnis Kobe Bryant. que en un d'aquests somnis van fer un concurs de llançament de 3 punts i que abans que acabés aquest concurs, Kobe Bryant li va dir que la otra vida no és lo que la gente imagina. És el testimoni que li ha deixat Kobe Bryant en somnis a la Mar Odom. No sabem si serà veritat o serà mentida. Estic mirant el mòbil, però no hi ha manera.
En qualsevol cas, esperem trigar molt de temps a comprovar-ho.
Efectivament, el més temps possible. Aquí no hi ha manera, Vallori. No hi ha 0033. Se va acabar esto de mala manera.
No fa res al Mercato, eh?
No, hemos hecho José Lu, Brahim.
Fa molt.
Era una plantilla compensada. Bueno, va, última hora, Vallori, per acabar-ho de duar. Les jugadores de la Lliga de Futbol Femení convoquen 2 jornades de vaga. Tema sobre la taula, el convenio colectivo. Lliures del Gran Premi de Fórmula 1 de Monza. Primer, Max Verstappen. Segon, Carlos Sainz. Sisè, Fernando Alonso. I el seu Aston Martin.
Gràcies, Gil.
Lo mejor en lo personal, Vallori.
Quina ha de ser la prioritat al Barça en aquest últim dia de mercat? Cancelo, creieu. 58% a l'Espanyol agafaríeu els 10 quilos per Montes? Sí. 42%, no la majoria, 58%. I en clau Girona, us agrada que torni Porto? Sí, 76%. Que vagi molt bé, seguim pendents de tot.